5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Una setmana més acompanyat de l'equip habitual, anava a dir de l'equip mèdic habitual, no, de l'equip tècnic habitual que encapçala aquesta setmana el Marc Pujol, i amb l'ajut del Toni Olivella, i després amb l'ajut informàtic o la mestria informàtica de la Goretti Martínez, que agafa aquestes petites explicacions que jo us faig, les separa i les penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on qualsevol pot accedir i les pot anar sentint i criticant, I ja sabeu, però, que sempre, com que ens agrada posar una mica de música, perquè si no jo una hora seguida xerrant no aguantaria, comencem amb una cançó. I com que el que fem en aquest programa és parlar de coses que per molts igual són records, igual són coses que ell ha viscut també, des de la llunyania, naturalment, però ha viscut o va viure l'època que d'això, doncs sempre busquem una cançó que ens intenti portar això. I l'altre dia vaig trobar, buscant per aquests camins de l'internet, vaig trobar una cançó que ja coneixia, perquè era de la meva joventut, d'un xicot gras, pelut, el de Mirrussos i grec, a més. I és una cançó que porta per títol From Souvenir to Souvenir, és a dir, de record en record, que és una mica el que fem en aquest programa. Potser la posarem fins i tot de sintonia. No. Però, com a mínim, comencem el programa d'avui amb el de Mirrussos, From Souvenir to Souvenir. De febrer del 1952, el dia que a Gran Bretanya és acceptada i proclamada, no coronada, que serà més tard, la reina Elisabet II o Isabel II com a, naturalment, reina de Gran Bretanya. Gran Bretanya, que en aquell moment és un conglomerat d'estats que ella governa de formes molt diferents i molt complicades, encara que hi hagi allò de la Commonwealth. Bé, l'Elisabet, en realitat es deia Elisabet Alexandra Mary Windsor, perquè era de la casa de Windsor, era la primera filla del príncep Albert, el segon fill del Jordi V, del rei Jordi V, que regnava en aquell moment a Anglaterra, va néixer per cesària el 21 d'abril de 1926 a la ciutat de Londres. Va ser batejada, com no podia ser d'altra manera, en la religió anglicana, com Elisabet, en honor de la seva mare, i esperant que tenia un parell d'anys, 4 anys més tard, tenia una germana que seria la Margarida, que farien totes dues vides juntes, serien educades a casa seva, no anirien a l'escola, perquè, és clar, era la filla de la filla candidata en quart lloc, el tercer, més ben dit, a la successió del tron. Hi havia el rei, que era el seu avi, després hi havia el germà gran del seu pare, que és el que després, ara en parlarem, el germà gran del seu pare, hi havia el seu pare, i després ja venia ella, vull dir que semblava, i per tant, a l'Elisabet i de retruc a la Margarida els van educar a casa seva. Amb el 1936, quan mor l'avi, el seu oncle, l'oncle Eduard aquest, passa a ser el rei i ella passa a ocupar el segon lloc, just darrere del seu pare. Encara la cosa no està clara perquè l'Eduard no està casat i, per tant, pot tenir fills i, per tant, tot pot canviar de la nit al dia. Però lamentablement, o no ho sabem, bueno, és igual, el rei aquest, l'Eduard VIII, perquè ha agafat el nom d'Eduard VIII, abdica perquè crea una crisi constitucional. Ell es vol casar amb una divorciada nord-americana, la Wallis Simpson. Les lleis angleses prohibeixen casar-se amb una divorciada i ell al final diu, doncs, veu, escolta, sabeu què? Aquí terra deixo el gec, me'n vaig i ja s'espavilareu. I clar, corre el torn, amb la qual cosa el pare de l'Elisabet, l'Albert, es pot canviar de nom quan et fan rei, es converteix en Jordi VI, que és el rei, i ella es converteix en l'hereva legal i princesa de Gran Bretanya. Rebrà classes particulars, aprendrà francès, se li crearà fins i tot un moviment escolta a les noies guies perquè ella pugui tenir contacte amb noies de la seva edat i viure les seves coses. I quan arriba l'esclat de la Segona Guerra Mundial, l'any 1939, ella i la Margarita són traslladades a Balmoral, a Escòcia, per estar lluny d'un possible atac alemany i totes aquestes coses. El govern proposa portar-les a Canadà, el seu pare diu que no, que de cap manera, i fins i tot les agafa i les porta al castell de Windsor, més a prop de Londres, on estaran 5 anys per allà. La noia, com que vulguis que no, és la que ha de ser l'hereva del seu pare, l'any 1943, encara amb molt pocs anyets, recordeu que havia nascut l'any 26, comença a fer els seus primers actes públics i, a més, el govern comença a modificar les lleis per poder-la convertir en una de les conselleres d'Estat que, si li passés alguna cosa amb el seu pare, que quedés incapacitat o hagués de marxar per alguna cosa, doncs seria qui governaria el país. I així de passada ella va aprenent tot el que és diguem-ne, l'entramat intern del govern. Mentrestant, ella, com una noia normal i corrent, ha conegut amb algunes dels viatges de la realesa europees, ha conegut el príncep, en aquell moment és príncep, Felip de Grècia i Dinamarca, el coneix només amb 8 anys, el torna a retrobar quan té 11 anys, quan té 13 anys, i al final se n'acaba enamorant, s'acaben declarant mútuament i es casaran el dia 20 de novembre de 1947 a l'abadia de Westminster, però no d'una manera així immediata, sinó perquè hi ha tots uns tràmits que s'han de fer. El Felip, per exemple, ha de renunciar als seus títols grecs i danesos perquè es convertirà en rei consort de Gran Bretanya, s'ha de convertir a l'anglicanisme perquè ell era de la religió copta, ha d'adoptar el nom Felip Mountbatten, no pas Felip de Grècia, perquè de Grècia és una dinastia i allà el parentiu de la família britànica de sa mare, i per això el posen com a Felip Mountbatten i, a més, el nomenen duc de Luxemburg. Fan el casament, del qual, naturalment, són exclosos els parents alemanys, perquè Alemanya i Anglaterra no es porten gaire bé en aquell moment, i la noia tindrà el seu primer fill, el Carles, el 14 de novembre de 1948. Després vindrà el 1950 una filla Anna, a l'Anna, i més endavant vindran 2 fills meus. Més, el 1951 el rei Jordi VI està malament de salut, francament, i l'Elisabet comença a substituir-lo en els actes públics. Precisament en una visita que fan a Austràlia, Nova Zelanda i Quènia. Quan arriben a Quènia, el 6 de febrer de 1952, arriben emissaris d'Anglaterra que li diuen que el seu pare ha mort, i que ella ha de ser reina d'Anglaterra, que quin nom vol agafar? Ella diu, pues el que tinc, Elisabet, no? I s'afanya a tornar al Regne Unit, on allà també el Churchill i la seva mare trepitgeien perquè la casa de Windsor es mantingui, perquè si no, clar, ella ha de portar el nom del marit. Llavors canvien les instruccions i el Felipe Mountbatten aquest doncs es continuarà dient Felipe de Windsor. El 2 de juny de 1953 es farà la coronació. Ella ja ha estat proclamada el mateix dia que van anar a veure aquella comissió, el 6 de febrer de 1952, però amb aquell casament celebrat a l'abadia de Westminster i que va ser televisat, la primera cosa que es va televisar per tot el món, doncs queda institucionalitzada com a reina de Gran Bretanya. Amb això celebrarà jubileus, estarà molts anys durant totes aquestes coses, fixeu-vos, des de l'any 52 fins al 2012, on el passat 8 de setembre va morir Isabel II de Gran Bretanya. I com que ella va voler triar el nom d'Elisabet, el que tenia d'entrada de bateig, doncs hem buscat una cançó que parli d'Elisabet. No està dedicada d'una Elisabet, no està dedicada amb ella, però sí que el seu intèrpret era un admirador d'ella, el Frank Sinatra. La cançó, com no pot ser d'una altra manera, porta per títol Elisabet.
Dressed in dreams for me, you were what I wished to see, Elizabeth, Elizabeth. Love was very new, make believe was coming true, Elizabeth.
7 de febrer del 1999, el dia que, a la capital de Jordània, Amman, mora el rei Hussein bin Talal. Hussein bin Talal, també conegut com Hussein I de Jordània. En Hussein era de la família Hashemita, dels que regnaven el regne, o eren, portaven, tallaven el bacallà al regne de Jordània, descendent de Hashmin, que deien que era el besavi del profeta Mahoma, i es va criar a Amman fins que el seu avi, el rei Abdala I, com que doncs, estava destinat a ser el seu successor després de passar pel seu pare, doncs diu que li han de fer una bona formació, l'envien al Victoria College d'Alexandria i d'allà l'envien a Anglaterra, on anirà al Harrow College i a l'escola militar de Sandhurst. En un dels viatges que fa per anar, per tornar a la seva terra, per no perdre el contacte i per estar amb el seu avi, el dia 20 de juliol de 1951, justament el seu avi és assassinat de dos trets. Sembla que per indicació del governador de la ciutat de Jerusalem, on es produeix l'atemptat, o l'assassinat, més ben dit, en resposta al fet de que Jordània s'ha annexionat la comarca, la regió de la Cisjordània. Naturalment, mort l'avi, puja el seu pare, el Talal, puja al tron, i ell passa a estar a la reserva, a ser l'hereu del tron de Jordània des del dia 9 de setembre de 1951. La cosa no dura gaire perquè el seu pare té un comportament, està malalt, és esquizofrènic, té un comportament, diguem-ne, poc recomanable, i l'11 d'agost de 1952 el Parlament el rebutja. Ell presenta l'abdicació per estalviar-se la vergonya de ser expulsat i, naturalment, Hussein puja al tron. Però com que és menor d'edat, llavors s'ha de crear un Consell de Regència en el qual intervenen, naturalment, els ambaixadors de les principals potències occidentals per protegir aquell inici de regnat. Un inici de regnat que és bastant complicat perquè comença a créixer l'oposició al rei dintre del país, fruit de la influència de Nasser, que ha pujat al poder a Egipte i que és un home que no creu en les monarquies. I rebutja, naturalment, la tutela britànica. El 1956, quan es produeixi la crisi del Canal de Suez, Hussein rebutjarà la influència occidental i s'acostarà a l'Egipte de Nasser, que farà, com que llavors ja és rei, proclamarà un govern o nomenarà un govern nacionalista i progressista, però, clar, la paradoxa és que si el govern és progressista, ha de dir que no a la monarquia i, per tant, comencen a estar en contra d'ell i llavors el Hussein té la reacció de tots els totalitaris. Destitueix el primer ministre, hi ha un intent de cop d'estat i ell, evidentment, el pare, declara la llei marcial, dissol el Parlament i estableix un règim autoritari, encara que ell, un règim, diguem-ne, totalitari, encara que ell el defineix, així per suavitzar la cosa, com una monarquia hereditària i rep, per tot plegat, el recolzament dels Estats Units. Quan el Nasser, que no li té jurada, vaja, crea la República Àrabe Unida, Àrab Unida, ajuntant-se amb Egipte, amb Síria i amb Iemen, ell busca, naturalment ha de buscar un contrapoder, busca ajuda a l'Iraq i fa una federació amb l'Iraq, però l'Iraq cau fruit d'una revolució interna, cau l'aliança, fa caure aquesta aliança i, per tant, ell ha de tornar als braços, per dir-ho així, d'Estats Units, que el protegiran fins a l'any 1960 i, després d'uns anys de tensió, el Hussein mirarà de solucionar els seus problemes l'any 1964 buscant l'aliança amb els palestins que viuen a casa seva i que estan intentant començar a muntar l'organització de l'alliberament de Palestina. Però aquests volen establir-se a Jordània. Hussein ha de signar un acord amb Egipte, s'ha de posar del costat d'Egipte perquè Egipte freni amb tota aquesta gent. Això li suposarà haver de participar, junt amb Egipte, a la guerra dels sis dies contra Israel i que li suposarà que quan Israel contraataqui li prengui amb ell la regió de Cisjordània del seu país, no? Malgrat tot, a finals dels 60, els palestins, els d'Al-Fatah, una facció de l'Organització d'Alliberament de Palestina, aconsegueixen crear a Jordània una mena d'estat dintre de l'estat. I, per tant, tot allò de Jordània es converteix en un veritable vesper on les bufetades van i venen, i això... El Hussein rep un atemptat a l'any 1970 per part dels palestins. El que farà llavors els palestins és com el decretar el setembre negre, en el setembre negre en el qual doncs, es segrestaran avions, es faran volar avions, hi hauran revoltes internes, i tot plegat donarà peu a una resposta del Hussein amb el seu exèrcit, una ofensiva de 10 dies de l'exèrcit jordà que acabarà fent fora tots els refugiats i enviant-los cap al Líban. Ell aconseguirà la pacificació, el Nasser farà un paper així, però la cosa es calmarà. Serà l'any 1972 quan ell presenti el seu pla anomenat el Pla Hussein, que vol fer de Cisjordània, que proclama que Cisjordània, que entretant ha recuperat, és un territori palestí i farà com una autonomia dintre del regne de Jordània amb aquests de Cisjordània. Els Estats Units hi està d'acord, però Israel diu que no, comença la guerra del Yom Kippur, ja hi serem, i no paren d'aquí, no anem de guerra en guerra, després vindrà la guerra de Kuwait, en la qual el Hussein es posarà a costat de l'altre Hussein, del Saddam Hussein, i els americans el cridaran a l'ordre. Amb tot això, el noi està força malalt. Va regularment a Estats Units a hospitalitzar-se d'una colla de càncers que pateix i tot això el portarà a morir el 7 de febrer de 1999, deixant en el tron el seu fill Abdala II i tota la rècua de problemes i entrebancs i enemistats que s'ha anat generant en aquests anys des de que va pujar al poder. I clar, trobar una cançó per reflectir tot això, potser val més que no ens fixem en el personatge i ens fixem en el seu país, un país certament desèrtic, certament no és un jardí verd, però que té el seu encant. La prova està que hi ha hagut gent que ha dedicat cançons al desert, com és el britànic Sting, que en col·laboració amb Chep Mami va interpretar, gravar i divulgar en el seu moment aquesta cançó amb la qual ara us deleitarem, perquè és, per mi almenys és una delícia. La cançó porta per títol Desert Rosa i estaria dedicat a tota la gent de Jordània.
I dream of love as tyrants through my head. I dream of love.
5 a la setmana.
8 de febrer de l'any 1950, el dia que, a la recent creada República Democràtica Alemanya, més coneguda com Alemanya de l'Est, es crea la policia política d'aquella república que portarà com a anagrama Stasi. Però potser val la pena recordar d'on ve tota aquesta història. S'acaba la Segona Guerra Mundial, Alemanya perd la guerra i és ocupada completament pels aliats. I aquests aliats creen 4 zones, cada una d'elles controlada per un dels grossos. Hi ha una zona francesa, hi ha una zona russa, hi ha una zona americana, hi ha una zona anglesa o de Gran Bretanya. Amb l'excepció de Berlín, que, com que està situat dintre del territori que correspon als russos, es crea allà una mena de bombolla que també està partida en 4 trossos, clar, la capital també està partida en 4 trossos, i teòricament això comença a funcionar. Els occidentals ràpidament es posen d'acord, els 3, França, Gran Bretanya i Estats Units, i crearan la República Federal Alemanya el dia 23 de maig de l'any 1949. Fent-ne una sola, la República Federal Alemanya, com deia. La resposta dels russos és dir, bueno, doncs amb el tros que nosaltres ens queda farem el mateix. I 5 mesos més tard, el 7 d'octubre de 1949, fundaran la que anomenen República Democràtica Alemanya, que està sota control soviètic, però que té un parlament, un president, el primer Wilhelm Pieck, que és el que d'això, i que ràpidament és reconeguda, aquesta república és reconeguda per Rússia, per la URSS, vaja, i el mateix any ho serà per tots els satèl·lits, no? Els estats socialistes, Albània, Bulgària, Txecoslovàquia, la República Popular Xina, Corea del Nord, Romania, Polònia, etc., i tots aquests. Clar, això vol dir que s'ha de crear un estat de nou en nou, i aquest estat ha de tenir una policia, i aquesta policia és la que, amb el nom d'Stasi, es crearà el 8 de febrer, com dèiem, de 1950. És una policia inspirada en la KGB de la URSS i que inicialment mana un tal Wilhelm Zeiser, que té problemes amb els governants, sobretot amb Walter Ulbricht i amb Erich Honecker, no s'acaben d'entendre i, per tant, al final aquests el conviden a deixar el lloc, no? I ell, doncs, bueno, cedeix el lloc a l'Henry Mielke, que té molt clar que aquesta policia té 2 vessants, un vessant intern, de mirar els dissidents i tal, i un vessant extern, i per això fitxarà en Marcus Wolf, que dirigirà el que ells anomenen eufemísticament la intel·ligència externa, és a dir, l'espionatge, vaja, infiltrant espies a la República Federal Alemanya i, sobretot, donant recolzament a grups terroristes antioccidentals com l'Exèrcit Roig alemany, la banda aquella de la Baader-Meinhof, les cèl·lules revolucionàries de John Sweinrich o el terrorista Carlos, que Illich Ramírez, vaja, que també tenia un grup terrorista. La cosa més o menys es va aguantant, però com que Rússia comença a tenir problemes, el 10 de març de 1952, Stalin farà una proposta d'unificar els 2 països alemanys, és a dir, l'Alemanya Occidental, la República Federal Alemanya i la República Democràtica Alemanya, amb una premissa prèvia, que és que hi haurà els 2 estats, seran neutres militarment, i de cara a deixar oberta una possibilitat a una reunificació alemanya. Les potències de la OTAN i el govern de la República Federal Alemanya de Konrad Adenauer diuen que naranjas de la Xina i que no d'això. I, per tant, la República Democràtica Alemanya deixa de pensar en això, accelera la col·lectivització agrícola, accelera la nacionalització de les empreses i la gent cada vegada ho passa en pitjor. Prova és que el 17 de juny de 1953, a Berlín començaran a haver-hi una sèrie de manifestacions contra el règim, amb l'excusa de l'augment de quotes de producció, que han de treballar més, que cobren menys i totes aquestes coses, que s'escamparan per tota la zona de la República Democràtica Alemanya i que seran frenades finalment pels tancs de l'exèrcit soviètic que s'establiran al territori alemany. Per frenar la lògica, per altra banda lògica, sortida de ciutadans d'aquell règim totalitari, el 13 d'agost de 1951 la República Democràtica Alemanya començarà a construir els 155 quilòmetres que formen la muralla de Berlín, el mur de Berlín, i que i al mateix temps fortificarà les fronteres amb la República Federal Alemanya. Això li permetrà, doncs, aguantar la història fins pràcticament a l'any 89. El règim, com pot, aguanta l'ortodòxia, els dissidents, castiga els dissidents i tal, la gent demana, però, més llibertat. I, afortunadament, per tota aquesta gent que demanava llibertat, hi ha un canvi polític, el que s'anomenava llavors el Bloc de l'Est, ja sabeu, les reformes del soviètic Mikhail Gorbachev. De fet, hi ha un fet desencadenant l'obertura de fronteres entre Àustria, del món occidental, i Hongria, que està sota l'òrbita soviètica. Suposa que per allà s'escapa un munt de gent, Dóna la casualitat que en aquell moment, el 1989, Helmut Kohl guanyarà les eleccions de la República Federal Alemanya i començarà el procés d'unificació, que es concretarà simbòlicament en la caiguda del mur de Berlín el 9 de novembre de 1989. Mentrestant, aquella policia política ha passat a ser una oficina per la Seguretat Nacional i tal, però els ciutadans no obliden i el 15 de gener de 1990 assalten la seu central de la policia aquesta, el Berlín Est, que estaven els policies destruint els arxius i es poden recuperar i mantenir bastants d'ells. Amb la qual cosa la República Democràtica Alemanya passa a la història i neix l'Alemanya a seques que encara tenim avui en dia. I donat que la major part d'aquests fets i d'aquestes coses han succeït a la capital, a Berlín, doncs ens sembla interessant i oportú recordar el gran Leonard Cohen amb aquella cançó que deia First we take Manhattan, que vol dir primer conquistarem Manhattan, però que tenia com un subtítol que deia Then we take Berlin, i aleshores conquerirem Berlín, que és una mica el que va fer la democràcia, les democràcies occidentals, fent desaparèixer la República Democràtica Alemanya. Per tant, aquí teniu la cançó de Leonard Cohen, però interpretada per Joe Cocker, un altre home que no tenia una significació política massa d'això, però com a cantant era absolutament impressionant. Joe Cocker, First We Take Manhattan.
Me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, I love your body.
9 de febrer de l'any 1884, el dia que a Barcelona neix el poeta català Josep Carné i Puig-Oriol. Un noi que era fill únic d'en Sebastià Carné, natural de Capellades, i Mariana Puig, de Barcelona, i que es va mostrar com a escriptor d'una manera absolutament inusual i absolutament precoç. Penseu que als 12 anys ja va publicar, o publicava, més ben dit, però no un, sinó diversos, amb pseudònim, ell era molt aficionat als pseudònims, en va arribar a tenir fins a 49, amb pseudònim va publicar ja als 12 anys, com deia, escrits de temes diversos a la revista L'Oreneta, de la que es va convertir en un col·laborador habitual mentre estudiava al Col·legi de Sant Miquel i es decantava per la branca de lletres, naturalment. Va entrar a la Universitat de Barcelona per cursar estudis universitaris, dobles estudis universitaris de dret i de filosofia i lletres, i allà va descobrir el catalanisme i mentre estudiava va guanyar, com que no abandonava la feina d'escriptor, va guanyar a l'any 1899 el seu primer premi literari als Jocs Florals de Barcelona. Fins al 1905, és a dir, amb 6 anys, en va guanyar 13. Es va llicenciar en dret el 1902, es va llicenciar en filosofia i lletres el 1904 i aquell mateix any, el 1904, ja va publicar el seu primer llibre de poemes, un recull de versos titulat Llibre dels Poetes. El 1905 va publicar el primer llibre de sonets, un any després Els Fruits Saborosos, i es va convertir, vulguis que no, amb l'adalit, amb el líder del noucentisme. El 1907 va publicar el segon llibre de sonets i va ser aclamat per tots els poetes que el van acordar anomenar-lo el príncep dels poetes. Però ell no es conformava en fer poesia, tenia molta capacitat de treball, simultanejava aquesta activitat amb la direcció de la revista literària Catalunya i amb col·laborar amb diverses publicacions, entre elles la més destacada, La Veu de Catalunya, fent-hi de periodista, periodista polític, No, poca broma. Clar, un home així ràpidament va cridar l'atenció, va ser fitxat i va entrar el 1911 a la secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans, col·laborant amb Pompeu Fabra amb tota la seva feina de normativització del català. I mentrestant, vinga a publicar Verger de les Galanies, Les Monjoies, La paraula en el vent del 1914, etc. I fins i tot va descobrir una vessant d'ell a fer de traductor. Es va convertir en traductor. Penseu que de 1908 a 1910 va publicar 7 llibres traduïts a l'editorial Domènech i de 1918 a 1921, és a dir, en 3 anys, en va publicar 16 a l'editorial catalana que ell dirigia. I no qualsevol llibre, sinó els clàssics anglesos i francesos, des de Molière a Dickens, passant per Shakespeare, Lewis Carroll, etc, etc, etc. I encara, durant aquests anys, va tenir temps, el 1915, de casar-se amb la xilena Carmen de Osa, amb qui va tenir 2 fills, l'Anna Maria i el Josep. Naturalment, un home d'aquesta vàlua despertava interès dels polítics. Prat de la Riba, que en aquell moment està a la Mancomunitat, li demana que intervingui, que faci coses, que intenti professionalitzar la literatura catalana, creant un estil periodístic i tot això, i ell s'apunta al bombardeig i, per tant, s'hi posa de mans i peus. Però arriba un moment, i justament coincidint amb la mort de Prat de la Riba el 1920, en el que Carné decideix frenar la seva activitat i, d'alguna manera, canviar el ritme de la seva vida. Què fa? Se'n va cap a Madrid l'any 1921, es presenta a les oposicions, com que té el títol de dret i té el títol de filosofia i lletres, es presenta a les oposicions al cos consular. Guanya les oposicions, ingressa a la carrera diplomàtica i és nomenat vicecònsol d'Espanya a Gènova, amb la qual cosa abandona Catalunya i l'abandonarà i estarà a Gènova fins al 1924. Però després no tornarà a Catalunya, anirà a diferents destins, San José, fins a l'any 26 a l'Abre, després a Andaia, després a Beirut, després a Brussel·les i finalment a París entre l'any 1937 i 38. Ja haureu intuït que aquestes dues últimes etapes es produeixen durant la Guerra Civil Espanyola. Ell és un dels pocs diplomàtics que es manté fidel a la República, recupera la tradició d'escriure, fa un llibre, Naví, el 1938, però bàsicament segueix amb les seves obligacions diplomàtiques. Això fa que, quan el 1938 doncs Franco guanya la guerra, doncs, el 1939 el seu títol o el seu nomenament deixa de tenir validesa i es queda compuesto y sin novia, que diria un castellà. Se'n va cap a Mèxic. S'exiliarà a Mèxic de l'any 1939 a 1945. Allà participarà doncs, a la vida cultural, escrivint a revistes, fent traduccions, continua fent traduccions, i incorporant una altra feina, que és que de 1939 a 1945 donarà classes a la Universitat Nacional de Mèxic. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, vulguis que no, la Terra tira una mica, però com que no pot tornar a Catalunya, què fa? Torna cap aquí, s'instal·la a Brussel·les i allà ensenyarà llengua i literatura espanyola a la Universitat Lliure de Brussel·les. El 1957, l'editorial Selecta i l'obra ingent de Marià Manent permeten publicar una compilació de tota la seva obra, i el 1970, a l'abril de 1970, vell i malalt, podrà tornar a Barcelona de manera fugaç, un viatge a Llampec, i per tornar després a la Brussel·les on residia i morir pràcticament un parell de mesos més tard, en concret el 4 de juny de 1970. Les seves despulles, naturalment, són traslladades a Catalunya i estan enterrades al cementiri de Montjuïc, el poeta Josep Carné i Puig Oriol. I, naturalment, per il·lustrar aquesta vida literària tan densa i tan intensa, hem agafat un poema seu. Un poema seu del qual un dia es va enamorar en Joan Manuel Serrat i probablement Vilafranca faria bé, en honor al seu gall del Penedès, de potenciar una miqueta més. Bé, en qualsevol cas, acompanyem aquest record, aquest souvenir que dèiem al començament del programa, amb la cançó El gall, de Joan Manuel Serrat, amb lletra de Josep Carné.
M'he guanyat cada lluança, cada crit d'admiració, sóc el símbol de la França. I el corral, quan ve pitança, jo l'estreno, gall que sóc. Ja quin guaita ho endevina, em pertoca demanar, el meu bec no és de joguina, ni suporta cap gallina. Les porinets del meu mirar, i si el sol per la galvana, que se ja se li encomana, veu la boira i no la font. Què fas, crido, tarambana? Treu el nas i alegra el món. Ja quin guaita ho endevina, per toca demanar, el meu bec no és de joguina.
Deu de febrer de 1920, el dia que a la vila catalana de Figueres neix Josep Pallach i Carolà, un pedagog i polític català truncat amb la seva mort arran de quan s'estava produint tota la transició democràtica, però que mereix que li fem aquest record. De fet, ell és fill d'una família pagesa, modesta, republicana, estudia en un col·legi empordanès, on als 13 anys ja mostra la seva vocació política presentant en un concurs que convoca a l'Ajuntament de Figueres, presentant-hi un treball que resulta guanyador amb motiu de l'aniversari de la proclamació de la República. El treball es diu República, Llibertat i Autonomia i entra en bastanta contradicció amb el seu pare. El seu pare era més d'esquerra, havia sigut regidor d'Esquerra Republicana. Bé, en qualsevol cas, el noi sembla que primer s'inclina per això, per la literatura, perquè el 1934 funda la revista Joventut, però paral·lelament a això s'afilia, entra en el bloc obrer i camperol de Joaquim Maurín, i el 1936, que no acaba d'estar a gust amb aquell partit, passa al PUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, del que arribarà a ser secretari de les Joventuts de Figueres, i amb el que participa en actes públics amb el líder Andreu Nin. Quan esclata la Guerra Civil, el noi, pres de fervor, diguem-ne, obrer i tal, es present, s'enrola a la 27a divisió, però llavors hi va el seu pare i, aprofitant que és menor d'edat, diu no, me l'emporto cap a casa, i se l'emporta. El nen, de totes maneres, no afluixa, crea el Comitè Local de Cultura per salvar el patrimoni de l'arc de l'Alt Empordà durant la guerra i defensa el PUM de Figueres i cap al final de la guerra s'afilia a la CNT. I manté una activitat relativament clandestina. Acabada la guerra, però, com que se sap de la seva afiliació, s'exilia cap a França i passa a diferents camps de concentració. Sant Llorenç de Cerdans, Banys d'Arlès, Sant Cebrià del Rosselló, etc., mentre va cursant els estudis de filosofia i lletres a la Universitat de Montpellier. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, naturalment el Josep Pallach entra a la resistència francesa, el grup Martín, destinat a ajudar a passar la frontera cap a Espanya els aviadors inglesos que cauen, que són abatuts en territori francès. El 1942, però, la Gestapo descobreix la xarxa i ell ha d'agafar les cames, ajudeu-me a córrer, i torna a passar la frontera cap a Espanya, per Banyuls, i torna a Catalunya. Aquí, doncs, es mantindrà més o menys en la clandestinitat, tot i que intervindrà a la Conferència Nacional del PUM de 1943 a Valldoreix, serà membre del Comitè Executiu del PUM, i des d'allà proposarà abandonar les tesis de Lenin i fer un socialisme una mica més obert, és a dir, una mica ja el que després caracteritzarà el seu partit, no? El que després caracteritzarà el reagrupament socialista i tot el Partit Socialista Reagrupament, Partit Socialista de Catalunya Reagrupament. Bé, com deia, està amb l'activitat aquesta clandestina, va a la conferència del PUM de Tolosa del Llenguadoc i quan torna, el 24 de desembre de 1944, és detingut a Barcelona i empresonat primer a Figueres i després a Salt. Però el noi no es conforma i el febrer de 1946, és a dir, dos anys després, junt amb una colla de presos d'aquell penal de Salt, s'evadiran, sortiran, s'escaparan de la presó i tornaran a França. Allà, en Josep Pallach s'afiliarà al Moviment Socialista de Catalunya, que havia estat creat feia poc a partir del PUM i del PSOE català i totes aquestes. Anirà a París, s'instal·larà a París, allà estudiarà pedagogia i psicologia a la Sorbona i farà de mestre a l'Escola de Periodisme. Farà viatges clandestins a Catalunya i, mentrestant, treballarà de pedagog a diverses universitats i ciutats franceses. En un moment determinat, el 1957, en representació del Moviment Socialista de Catalunya, del qual ja hem dit que s'hi havia afiliat, signarà el Pacte de París, que intenta buscar la unitat enfront del franquisme. El 1962 tornarà clandestinament a França i a Espanya, perdó, i el 1963, quan mori Serra i Moret i, per tant, deixi el Moviment Socialista de Catalunya sense líder, ell assumirà la direcció. Patirà una direcció que patirà l'any 1966 la escissió del sector radical de Joan Reventós i Carné, que serà l'origen del PSC. Ell crearà el Partit Socialista de Catalunya, també n'hi dirà, però reagrupament. Tornarà definitivament a Catalunya l'any 1969, es doctorarà en Ciències de l'Educació i passarà a donar classes a la Universitat Autònoma de Barcelona mentre crea l'Escola de Mestres i Crea també el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, que es diferencia clarament del corrent de Joan Reventós, que és la Convergència Socialista de Catalunya. Tots dos barallant-se per qui és l'hereu del Partit Socialista o qui és la plasmació del Partit Socialista a Catalunya. El 1975 es constituirà el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que vol restablir la Generalitat Republicana i el que retorni el president Tarradellas, i el 1976 el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, presidit per ell, i per Verde Aldea i Heribert Barrera, es transformarà, com dèiem, com ja hem dit abans, en el PSC Reagrupament, que el 9 de gener de 1977 el triarà a ell, a Josep Pallach, com a secretari general. Però l'endemà mateix d'aquesta elecció, quan està donant classes a la Universitat de Girona, a l'ICE de Girona, se sent indisposat, ingressa a l'Hospital de Barcelona i morirà l'11 de gener de 1977. I un home de la talla i amb el poc reconeixement que ha tingut Josep Pallach i el seu paper que va jugar amb tot això, es mereix que l'acomiadem amb una cançó que parli d'aquesta situació que ell va viure. Hi ha una cançó del Raimon, no massa coneguda, que porta per títol, justament, No el coneixia de res, i que parla d'un senyor que un dia a la sortida d'un recital, doncs, allà es posen a parlar i li dona uns consells. Val la pena que l'escolteu amb una mica de, que l'escolteu amb una mica d'atenció. Nosaltres, abans de presentar la cançó o abans de posar la cançó, ens acomiadarem fins la setmana que ve, tant el Marc Pujol com el Toni Olivella, com la Goretti Martínez, com un servidor, en Francesc Morgades. La setmana que ve, on tornarem a agafar, com dèiem al començament del programa, 5 records, 5 souvenirs, i us els explicarem perquè vosaltres pugueu reviure'ls. Però, insisteixo, tanquem el programa d'avui amb la cançó del Raimon, No el coneixia de res.
No el coneixia de res, companys em digueren que havia fet 5 anys de presó arran d'una vaga en 1963. Fou després d'un recital amb censura i amb permís, com fèiem el recital llavors en aquest país que sembla tan indecis. De tantes coses parlarem, del que hem viscut i del que viurem, del mal que ens hem vingut fent, del poc que hem après encara, del molt que hi hauríem de saber. Moltes vegades recorde les paraules que ell va dir, que només uns quan sentirem entre els riures dels companys, paraules que ara vos dic. Si només els rics estudien, només els rics sabran, ens enganyaran amb qualsevol cosa, unes mamelles en cromo, uns culs fotografiats, 4 paraules solemnes i un futbol manipulat. No el coneixia de res, companys em digueren que havia fet 5 anys de presó arran d'una vaga en 1963.